Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi que, recordem, ha començat a 1:15 a Paüls, al barranc de l'Infern. Hi ha 4 localitats hores d'ara confinades i sembla que el foc ja afecta una superfície de 150 hectàrees. Li preguntem, en tot cas, al nostre company Dani Camacho, de Canal T. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Aquests municipis són Paüls, Alfara de Carles, Xerta i Aldobel, que estan confinats. I per això també se recomana tancar portes i finestres pel fum. Com veieu, l'incendi, segons dades provisionals de Gens Rals, ja hauria calcinat 150 hectàrees aquí sobre el terreny i treballen una cinquantena d'efectius terrestres de bombers, però aquí no en parem d'arribar de nou. També treballen una desena d'helicòpters i avions. El cos de bombers ha qualificat de l'incendi que té un comportament d'alta intensitat. De fet, el foc està avançant i veiem com van avançar les flames enteses pel vent de mestral, que se preveu que de cara a este vespre nit s'intensifiqui. El flanc dret, de fet, avança ràpidament cap al parc natural d'Esports. El foc ha començat a la zona del barranc de l'Infern, però ha avançat també cap al canal del Grau. També està tallada la carretera que va de Xerta a Paüls. També els bombers eviten que l'incendi pugui saltar aquesta carretera. Des del terreny hem pogut sentir també diverses detonacions que no està confirmat, però podrien ser a causa de l'explosió de bombers de la Guerra Civil.
Doncs moltíssimes gràcies, Dani, per aquesta darrera hora sobre el terreny. Estarem molt atents a veure com evoluciona. Per cert, que hem de parlar d'un altre incendi, en aquest cas el terme municipal de Pinell de Solsonès, que afecta una superfície aproximada de 15 hectàrees. Són dades provisionals, en aquest cas dels agents rurals. Més temes dels economistes i les patronals assenyalen el dèficit d'habitatge públic protegit i asseguren que s'ha convertit en una bomba de rellotgeria pel mercat immobiliari. Així ho han dit els membres del Col·legi d'Economistes en la comissió del Parlament, on han comparegut per valorar el projecte de llei de mesures urgents en matèria d'habitatge. També n'ha parlat el sindicat de llogateres, que ha criticat les solucions proposades perquè, diu, generen un fals dilema. L'entitat alerta que el ritme actual es tardaria més de 8 segles en equiparar Catalunya amb altres localitats, com per exemple Viena. I l'Ajuntament de Barcelona, que ha tancat el mirall d'aigua de les Glòries per evitar que la gent s'hi banyi. Es tracta d'una font ornamental que no és apta pel consum ni està adaptada pel bany. Tot i així, a les darreres setmanes, molta gent l'ha fet servir per remullar-se davant la calor. El consistori ha decidit aturar durant tot l'estiu aquesta font per garantir sobretot la seguretat ciutadana i evitar més accidents. És tot de moment. Continuem atents als incendis d'aquesta tarda amb propers butlletins.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, l'últim dilluns del Connectats d'aquesta temporada i volem saber quin temps farà aquesta tarda. Marc Jaureguizar.
Bon dia. De mica en mica la temperatura va tornant al lloc, com a mínim s'està normalitzant, però encara hi ha alguna raconada que es resisteix a fer baixar el mercuri. Per exemple, cap a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Allà encara aquesta tarda arribarem fins als 33-34 graus de màxima i tot ajudat amb una mica de vent de dalt que arribarà ressec. Per tant, compta amb el risc d'incendi en aquesta banda tarragonina. I en canvi, a la resta del país, una temperatura alta però suportable. Si de cas, una mica més xafogosa arran de mar. També els núvols s'aniran congriant entre les comarques de Girona, Barcelona i el Camp de Tarragona. Això ja aquest vespre. I d'aquests núvols s'acabaran escapant alguns ruixats, algunes tempestes fins i tot, bàsicament quan es faci de nit, i les més probables entre el Baix Penedès i també el Maresme, molt arrapades a mar. Pel que fa al dimarts, despertarem amb aquests núvols enganxats a les comarques barcelonines i amb una temperatura encara més renovada. Per tant, la propera nit es podrà dormir millor. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que confirma que els infants menors de 3 anys aprenen paraules noves encara que se'ls parli amb mascareta. Entrevistarem l'investigador d'aquest estudi, Joan Virolès. I acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'actualitat que ens deixa aquest àmbit informatiu. A partir de les 5 coneixerem els castellers de Sabadell de la mà del seu cap de colla, Joan Carles Sánchez. Continuarem amb el món de l'empresa. Avui per descobrir la pastisseria de Badalona, Fragola, Baiferita. I acabarem amb cultura i el nou àlbum de la compositora santcugatenca Carme Talleda. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El cap gros de l'any de la Festa Major de Terrassa 2025 és el director de cinema agarenc Calle Casas, que agafa el relleu de l'artista Àlex Martín. Era el secret més ben guardat fins que es va fer la descoberta. Ha estat escollit per votació popular d'entre una llista de persones candidates vinculades a la cultura i a la ciutat, com Pepe Marmo, encarregat de material del Terrassa Futbol Club, el cuiner Alfons Ferrero, l'activista de la cultura popular Antònia Ferrer, la il·lustradora Nadia Jafit, el patge Chiu-Chiu, la passebrista Montse Nieto. Calle Casas és el director de La Mesita del Comedor, una proposta de cinema independent que apostava pel terror de la vida quotidiana i sense artificis. La seva producció ha rebut 26 premis al seu pas per 28 festivals de cinema fantàstic de tot el món. El cineasta s'ha convertit en el cap gros de l'any número 46. Aquesta tradició es va iniciar l'any 1982 a Terrassa amb l'objectiu d'homenatjar un personatge popular que hagi destacat per la seva aportació a la ciutat amb una reproducció en forma de cap gros.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà 9 sales de cinema noves que s'instal·laran a Sant Pau de Riu-Sec. El nou recinte, situat entre el magatzem de Toyota Material Handling i de l'Heroi Merlin, ja ha començat a construir-se i està previst que pugui obrir en un termini d'un any. La cadena de cinemes Ocine serà l'encarregada d'explotar les sales que seran les anomenades Premium, amb butaques abatibles i que tindran capacitat per a 800 persones. El nou equipament ocuparà uns 3.000 metres quadrats i suposarà la reconversió d'uns terrenys que inicialment estaven qualificats com a industrials o logístics. Tot i això, fons municipals han explicat a Ràdio Sabadell que el règim d'usos d'aquest sòl també preveu l'ús cultural, com és el cas del cinema. Ara bé, aquesta situació ha generat polèmica a la ciutat perquè alguns sectors, com per exemple el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, i també Sabadell Comerç Centre, denuncien que poden anar més enllà i que poden posar en marxa també alguns espais comercials, qüestió per la qual no estaria prevista aquests usos.
Gràcies, Mireia. Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Desallotjats els veïns del número 115 del carrer Ausiàs Marc, al barri del Raval. És un dels edificis afectats el març de l'any passat amb l'esfondrament d'un bloc al carrer Cànigo. Durant les darreres setmanes han aparegut noves esquerdes a habitatges que no estaven apuntalats i aquest matí l'Ajuntament ha emès l'ordre de desallotjament per un alt risc de col·lapse. Segons ha explicat l'Ajuntament, aquest és un dels blocs que van ser revisats per l'empresa d'arquitectes contractada pel govern. L'informe obligava els veïns a fer dues actuacions d'urgències per garantir la seva seguretat. Alleugeria el pes que hi havia als àtics, retirant les edificacions il·legals que hi havia, i renovar els puntals temporals instal·lats fa un any. En un comunicat, l'executiu assegura que no s'han fet les obres pertinents i que els tècnics municipals han detectat esquerdes que posen en risc els veïns. Segons expliquen, Serveis Socials està treballant amb les persones de l'edifici que tenen un seguiment per part del departament per oferir-los un lloc on dormir. La resta de propietaris no podran tornar als seus habitatges fins que no es duguin a terme les reformes necessàries.
Gràcies, Anna. I ara continuem des del litoral, però des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Els carrers del Prat s'han omplert aquest dissabte de colors i reivindicació amb motiu del dia de l'alliberament LGBTIQ+. El municipi ha tornat a demostrar el seu compromís amb la defensa dels drets del col·lectiu i amb activitats per a persones de totes les edats i que han comptat amb una gran participació ciutadana. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà.
Cal defensar cadascun dels petits avenços que aconsegueix la nostra societat, perquè ho sento molt, però no les podem donar per descomptat. I avui mateix hem pogut gaudir a la plaça Blanes de l'Orgull. Quina gran activitat! Doncs bé, avui en ple 2025 aquí al Prat, doncs hi ha persones que no sé exactament per què, però els hi ha molestat molt aquesta activitat que es diu Orgull Kids. Crec que no hi ha millor exemple que això que us explico per saber per què és tan important que estiguem tots aquí.
La jornada ha arrencat, però, al matí a la plaça Blanes, on s'ha celebrat una versió infantil del Dia de l'Orgull, amb l'Orgull Kids. Una jornada on no han faltat la música ni tampoc els colors i els més petits, que han pogut gaudir d'activitats ben diverses en família.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà presentarà el dijous 17 de juliol els eixos principals del programa de la Festa Major de Castellà d'aquest setembre, en un acte obert a la ciutadania que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Mirador. Així, tothom qui s'animi a assistir a l'acte tindrà l'oportunitat de conèixer abans que ningú les línies generals de la Festa Major, les novetats que inclourà, quins seran els concerts principals i quins seran els esdeveniments especials que s'hi faran. A més, l'acte també servirà per donar a conèixer el cartell promocional i el seu autor o autora. El disseny seleccionat és el guanyador del concurs que s'ha dut a terme enguany i que ha comptat amb la participació de 53 propostes presentades per un total de 46 participants. L'autor o autora de la imatge rebrà un premi de 1.000 euros, mentre que els dos finalistes s'enduran un lot de productes de marxandatge de la marca de municipi FEM Castellà. El concurs de cartells de Festa Major s'ha recuperat després d'anys de no fer-se. A diferència d'edicions passades, les bases han passat d'un format de crida popular a un model més professional. Així, hi han pogut participar estudiants i titulats de diferents disciplines artístiques i artistes amb vincles amb castellà. L'objectiu del concurs ha estat que les imatges presentades complissin uns estàndards de qualitat i reflectissin amb precisió la identitat i els valors de Festa Major de Castellà, de manera que reforci la projecció tant en l'àmbit local com en l'extern.
Gràcies, Albert. I ara, abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la recaptació d'impostos relacionats amb l'habitatge, però es troba a la cua a l'hora de reinvertir aquests ingressos en aquest àmbit. Un informe elaborat per les càtedres de PCE, UPF i de Tecnocassa posa de manifest aquest desequilibri. El 2023, l'any d'anàlisi de l'estudi, l'Ajuntament només va reinvertir un 9% dels ingressos obtinguts per habitatge en polítiques públiques relacionades amb aquesta qüestió, la proporció més baixa de Catalunya. Sumant les administracions municipal, autonòmica i estatal, Sant Cugat és el municipi amb la recaptació per habitatge més elevada del país, 4.011 euros per habitatge. Aquesta xifra prové de diversos impostos i la ciutat es troba en les posicions més elevades dels rànquings. Pel que fa als impostos sobre la propietat, Sant Cugat és el primer municipi, amb 2.395 euros recaptats per habitatge, i el tercer en termes absoluts, amb més de 82 milions d'euros. També ocupa la primera posició en impostos per transaccions d'habitatges usats, 1.382 euros per habitatge. Per últim, és el segon municipi en recaptació absoluta, 6,78 milions d'euros, i cinquè en recaptació per habitatge, 197 euros en les taxes de construcció i urbanisme. Pel que fa a la recaptació total territorialitzada, l'Ajuntament va ingressar 67,3 milions d'euros en concepte d'habitatge el 2023, convertint-se en el cinquè municipi amb més recaptació.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona fa un pas endavant per comprendre com els nadons aprenen el llenguatge. I emet alhora un missatge tranquil·litzador per als pares dels bebès, dels infants de la generació Covid. En parlem amb l'investigador Joan Virolés, des de Ràdio Castellà, Guillem Plans. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, no sé si els oients recordaran aquells temps de pandèmia en què dubtàvem i ens preguntàvem si els infants tindrien un impacte greu en l'aprenentatge de vocabulari, en la comunicació per culpa de les mascaretes. Aquest estudi del qual parlem avui doncs aporta una mica de llum sobre el tema. Tenim amb nosaltres l'investigador Joan Virolés. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què us va portar a investigar l'impacte de les mascaretes en l'aprenentatge de vocabulari dels infants?
Bé, nosaltres, com a investigador, ja fa temps que m'he interessat a quina és la influència de la visió i del poder percebre les persones que parlen en l'aprenentatge del llenguatge dels bebès. I també dels adults, has fet, en diferents situacions. I llavors, clar, amb l'aparició del Covid i de les mascaretes, doncs ens va voler fer també la variació de la mascareta i de dir, bueno, quina és la conseqüència de que les persones portin mascareta, que per tant sí que tinguis accés a la cara, als ulls, a, no?, a certes expressions, però no a tota la part de la boca. I havíem investigat una part anteriorment, des del primer any de vida, i ara aquest estudi doncs, ens interessava veure durant el segon any de vida què passava amb l'aprenentatge de paraules.
Els infants són, si no m'equivoco, d'entre 17 i 42 mesos. Quina rellevància té aquest rang d'edat per l'estudi?
És just el rang del que es diu la vocabulary explosion, l'explosió lèxica del vocabulari, on els bebès, doncs, abans dels 18 mesos, sí que saben paraules i comprenen paraules, però en saben del rang de unes 50 o relativament poques, i de cop i volta l'aprenentatge és exponencial a partir dels 16, 17, 18 mesos, i en molt poc temps aprenen moltíssimes paraules. Mm. Llavors és aquest moment que sembla que és quan els bebès estan, no?, centrats i focalitzats en l'aprenentatge de paraules, que em semblava important entendre quin era l'efecte de la mascareta en aquest període.
Què sabíeu fins aleshores i quina ha estat la troballa sorprenent d'aquest estudi?
Bé, durant aquest període del segon any de vida, una mica més tard, realment hi ha hagut pocs estudis que intentin entendre la influència o l'ajuda de veure les persones, de veure la boca en l'aprenentatge de paraules. Però el que sí que se sabia és que durant el primer any de vida, tant una part més social, que seria seguir la mirada dels adults, no?, quan parlem i ensenyem un objecte de manera intuïtiva, sense pensar-ho com si fos una tasca, no?, però de parlar i dir, ai, mira i tal objecte, i, no, no?, i nombres aquest objecte, també el mires. I aquesta part de seguiment de la mirada és una habilitat que sabem que correlaciona amb l'aprenentatge de vocabulari i amb desenvolupament de llenguatge. I per l'altra banda també sabem que a partir dels 6 mesos aproximadament, quan els bebès comencen a fer balboteig i a emetre sons, que es fixen molt en la boca i que aquesta atenció focalitzada a la boca també els ajuda a correlacionar amb vocabulari posterior i els ajuda a processar millor la parla. Llavors, com que teníem aquesta informació de la segona meitat del primer any de vida, pensàvem que segurament també fos pistes importants, habilitats importants durant el segon any de vida i l'adquisició de vocabulari. Mm-hmm.
I quina ha estat la troballa reveladora d'aquest estudi?
Doncs la sorpresa una mica ha sigut que no hem trobat això. Que realment tant les mesures d'atenció a la boca, com les mesures d'atenció als ulls i seguiment de mirada, no han correlacionat amb l'aprenentatge de paraules. O sigui, en el fons és una cosa també positiva, que els bebès han après les paraules tot i no mirar la boca, tot i tenir la boca tapada amb el cas de la mascareta, o tot i tenir els ulls tapats, que també teníem la condició de control, on portaven les ulleres de sol negres per tapar els ulls. Llavors, la sorpresa ha sigut veure que els nens, tan sols en entendre que aquest és l'objecte d'interès, perquè també hi ha el moviment del cap, no? I es pot traduir amb això, i després explorar l'objecte, mentre de fons senten la persona nombrar aquest objecte, amb aquesta estratègia atencional és la que, no?, ha donat millors resultats i no els ha calgut mirar més a la boca o tenir accés a la boca en el cas de la mascareta.
Mm-hmm. Aquest estudi, estic segur que aporta molta tranquil·litat a famílies i docents respecte als efectes aquests dels quals parlàvem, de les mascaretes durant la pandèmia.
Sí, jo crec que això al començament, no?, es va crear més alarma, després a poc es van entenent que, bueno, que la part de llenguatge que reben els bebès amb mascareta, fins i tot durant el Covid, no era tot, perquè tens els pares a casa que parlaven sense, llavors, no?, aquest va ser el primer descans d'aquesta part. I ara aquesta segona part, doncs, que també ajuda a veure que segurament aquestes pistes visuals són més importants durant el primer any de vida, però a partir de que els bebès ja tenen una representació, no?, multimodal de les paraules i del llenguatge i de l'articulació, etc., dels sons, doncs ja no necessiten aquesta, no?, atenció focalitzada a la boca. I per tant, doncs, que el fet de que durant un temps es porti mascareta o no, segurament no tingui més impacte en l'aprenentatge de vocabulari.
L'estudi pot ser una petita revolució en l'ensenyament del llenguatge pels nadons?
Es pot fer una petita revolució?
A partir d'aquest estudi, a l'hora d'ensenyar el llenguatge en els nadons?
Bé, no sé si diria revolució, però sí que diria que es pot ajudar a focalitzar l'atenció dels mestres, no?, els professors i professores, pares, quan s'intenta, no?, ajudar tant els bebès i els infants que tenen dificultats com els infants que es desenvolupen normalment, però per ajudar-los a millorar i anar més ràpid, no?, amb l'adquisició, d'intentar dir, potser durant el primer any de vida sí que és molt important estar molt a prop d'ells, que ens vegin la cara, que ens vegin la boca, com pronunciem les coses, i segurament en el segon any de vida el focus, el punt d'atenció hauria d'estar més en seguir els seus propis interessos, que si els bebès s'interessen per un objecte i l'estan explorant i estan jugant, és llavors que hem de nosaltres seguir això i nombrar aquest objecte, descriure'l i ajudar-los a desenvolupar més no?, tot el coneixement sobre aquell objecte, però que el primer moviment ha sigut en fet del bebè, no?, i no tant dels pares que estiguin liderant aquesta interacció.
Joan, tindries recomanacions per pares primerencs que tenen fills d'aquest rang d'edat, entre l'any, els 16 mesos, els 42 de l'estudi, a l'hora de fomentar l'aprenentatge dels seus fills?
Bé, jo crec que una part de les recomanacions és aproximadament això que comentava, que és intentar respectar molt els interessos, que ara es parla molt amb la ciència de l'aprenentatge, llenguatge i desenvolupament, de l'aprenentatge actiu i dels processos actius, no? Que això és un canvi de paradigma que abans es pensava molt en nosaltres ensenyem, no?, com a pares o com a professors, i com si els bebès fossin més passius a absorbir. I que això, hi ha una part que també és així, però que durant el segon any de vida sembla que és més important aconseguir seguir i estar, no?, receptius i veure quins són els interessos inherents dels bebès i intentar reforçar-los i seguir-los i, no?, enriquir allò que els bebès ja estan explorant per ells sols. Seria potser la recomanació més lligada a aquest estudi. Per altres estudis i coneixement també del camp, doncs se sap que un dels predictors més importants de desenvolupament de llenguatge és també la lectura de contes, que és un tipus d'input, no? D'entrada de llenguatge molt organitzada, molt repetitiva, molt ben pronunciada, molt rica, i que ajuda molt a desenvolupar el llenguatge també durant aquesta edat.
Quins són els propers passos de la vostra investigació? Hi ha noves línies que voleu explorar? Potser s'ha obert algun camí després d'aquest estudi.
Tenim dues noves línies a explorar. Una és que jo he tornat, perquè això ho vam desenvolupar a França, a la Universitat de Grenoble, i ara jo estic a Barcelona, a la Universitat Autònoma, i llavors un dels interessos era veure què passa amb els infants bilingües. Perquè també hi ha molts estudis que es coneix que els patrons atencionals i la manera de gestionar la informació de les cares i dels parlants del voltant en els ambients bilingües és una mica diferent. Hi ha més interès en les cares, hi ha més interès en les pistes articulatòries de la boca. Això ho sabem del primer any de vida, sobretot. I llavors una part d'aquesta investigació seria intentar veure si els infants bilingües potser sí que utilitzen les pistes de la boca, i potser sí que la mascareta els impedeix aprendre o no, millorar, a diferència dels monolingües francesos. Aquesta és una línia a desenvolupar aquí a Barcelona. I l'altra línia interessant que estem continuant a la Universitat de Grenoble és sobre el tipus d'ambient, perquè aquest tipus d'experiments es realitzen a dintre de la universitat, en un laboratori controlat, no, amb un vídeo, una pantalla, etc., que no és la manera com els bebès naturalment aprenen, no, a parlar. I llavors el que estem fent, juntament amb un doctorat amb Jeremy Josh, és desenvolupar un paradigma similar, però on la interacció pugui ser lliure, i els bebès porten com un que es diu Head Mounted Eye Tracker, que és un oculometre, una màquina que et llegeix els ulls també, però que es pot muntar al cap, i per tant els bebès poden moure's lliurement. I llavors estem intentant reproduir aquestes situacions d'aprenentatge de paraules, però on els pares puguin interaccionar, o els experimentadors en aquest cas encara, puguin interaccionar amb els bebès de manera més natural, en moviment lliure, i llavors veure si realment els bebès van a buscar les pistes audiovisuals de la cara i de la boca per ajudar-se a aprendre o no. O potser, doncs, com hem trobat, explorar més els objectes i continuar, i corroborem una mica les troballes que hem fet, però en un ambient més naturalístic.
Una vegada heu publicat l'estudi, fa el salt en publicacions, entenc, especialitzades, després com es trasllada tot això a la societat? Perquè se'n benefici?
Bé, això no és la nostra feina. El que l'interessant de la ciència bàsica, no? de publicar aquest tipus de troballes bàsiques sobre l'aprenentatge i sobre com, no, funciona el nostre sistema cognitiu, etc., és que s'acumulin, és que n'hi hagi molts, és que hi hagi, no, 30, 40 papers en 5 o 6 anys, i que aquests papers, tots junts, algú agafi, faci una meta-anàlisi o faci un article de revisió, i que tots junts puguem treure conclusions ja, no, molt robustes, i que això passi després a la societat de manera pues, influenciant o donant consell als plans docents, donant consell a, no, a les facultats de pedagogia de com s'ha de fer el llenguatge, donant consell als pares, també a tota la part més de trastorns, no, de psicologia més clínica. Doncs tots aquests estudis que es publiquen i que es van acumulant, no, de ciència bàsica, ajuden després a informar tota aquesta part més aplicada, que és la segona part, no? Que acostuma a passar uns anys abans que això arribi, però bueno, en un moment determinat, doncs, arriba i es capitalitza, no? Amb aquesta part més aplicada.
Doncs nosaltres, els mitjans de comunicació, també sempre amatents a les revelacions científiques d'investigadors com tu, Joan Virolés. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats. I molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passa mig minut de 4:45 de la tarda i és temps ara per a la tertúlia. És dilluns i, per tant, ens toca parlar d'esports. Amb qui ho farem? Doncs com ho hem fet pràcticament al llarg d'aquest curs, amb els habituals, Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda, Miqui.
Hola, què tal, Carme?
Ui, escolta, tu això de la Festa Major t'està passant factura, eh?
Sí, sí, i l'aire acondicionat també.
Mare meva! Bueno, cuida't, eh?
Gràcies.
Raül Chao, periodista des de Sabadell, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem? Aquí a Sabadell millor, no tenim Festa Major encara.
Bueno, tu la vas patir la ressaca quan va pujar de categoria, no, l'equip?
Exacte. En aquell moment sí que vaig tenir ressaca, però ara tot correcte.
Molt bé. I com que el Barça ja va celebrar el que va guanyar en el seu moment i ja han passat dies, Eduard Pomares, soci del Barça, també el tenim via telefònica, bona tarda. Tu de ressaca res, no?
Molt bona tarda, Carme, molt bona tarda. No, jo de ressaca, no, de dilluns.
Bé.
De dilluns, amb bona temperatura, vull dir, tot perfecte.
Perfecte. Parlarem una mica de l'actualitat. Encara hi ha coses, per poder analitzar com està el món esportiu. I em sembla que començarem d'entrada parlant d'un dels fitxatges que nosaltres, aquesta vegada, donàvem bastant per fet. I a última hora, doncs, hi ha hagut un gir de guió que ens ha sorprès no només a nosaltres, sinó fins i tot als propis equips que el pretenien. Estic parlant de Nico Williams. Quines han estat les seves motivacions? Quins han estat els factors? Què és el que li ha fet canviar d'opinió? Què és el que penseu que ha passat amb tota aquesta història?
És difícil, no? Perquè hi ha moltes maneres de llegir aquest culebron de Nico Williams, perquè a priori el que va fer el primer pas va ser Nico Williams, no? Trucant al Barça per dir estic interessant en fitxar pel club blaugrana. Que després hagi vingut que el Barça no està encara a l'1x1 del fair play financer i que encara no està en condicions de poder fer un fitxatge d'aquest estil, podria ser. Una altra manera és que Nico Williams hagi utilitzat el Barça perquè l'Atlètic li pagui més diners, no? I finalment que la família i el seu germà hagin fet tot el possible perquè al final el jugador s'hagi quedat a Bilbao, no? Hi ha les tres maneres de veure-ho, però al final d'aquesta operació qui queda més mal parat ha sigut el Barça, no? Perquè segons els mitjans de comunicació tothom deia està fet, i que t'aixequis un dijous pel matí, si no m'equivoco, i veus per les xarxes socials que Nico Williams, amb el vídeo que va fer l'Atlètic Club, anunciava que es quedava fins al 2035, doncs al final va ser una notícia perquè ningú donava que Nico Williams estava a punt de renovar d'un dia per l'altre, no? Aleshores, aquí crec que hi ha alguna cosa que no sap o que al final se sabrà amb el pas del temps.
Mm-hmm. Un vídeo que precisament no és l'alegria de la huerta, en aquelles imatges Nico Williams sembla que l'estiguin allò forçant a fer unes declaracions que no semblen pròpies d'un jugador que ha pres una decisió que se suposa que és important, no?, per la seva trajectòria. I jo diferiria una mica amb el Raül en quant a qui surt perdent, perquè segurament un jugador com Nico Williams, que té més marge de millora si cal, en un equip com el Barça és molt probable que ho hagués aconseguit, això sense pretendre que comparar nivells o clubs. Eduard, com a soci del Barça, tu deies que tu no t'acabava de convèncer, no et feia el pes
no,
el fitxatge.
A veure, jo vaig dir, si no recordo malament, amb la meva última tertúlia del 9 de juny, que jo vaig dir que jo, per mi, que no vingués mai el Nico Williams. Vull dir, i me n'alegro que realment no vingui. El fet de que no vingui, jo crec que és més una jugada del seu agent que una altra cosa. Això estic d'acord amb el company que deia. No només per augmentar-li la fitxa, sinó per augmentar-li la clàusula de rescissió. Perquè jo sí que crec que això servirà perquè l'any que ve marxi. Perquè el Bayern també el volia.
Sí.
I no sé si inclús li pagarà la clàusula de rescissió ara mateix, degut a la lesió del Muriala. Ahí lo dejo.
Vinga, Miqui.
Jo crec que Nico Williams ha jugat amb el Barça i el que volia era buscar doncs, una pujada de sou. Ha vist que l'interès del Barça era ferm, ha vist que doncs, el Barça volia apostar molt fort per ell i és una bona notícia que no vingui al Barça perquè jo crec que el Barça hagués fet una despesa molt gran i no era necessari actualment la seva arribada tenint en compte un, els problemes econòmics que té el Barça, dos, el bloc que està format i després també doncs, veient que no és el primer estiu que juga amb el Barça.
Sí, sí. Fa patir, el Miqui, amb aquesta veu. Sí.
Però ja s'acaba avui, la festa major s'acaba avui. Ja, no?
La festa major de Terrassa s'acaba avui, avui encara tenen festa.
Gran Sarau. Sí, que no plogui.
Home, de moment s'aguanta. Per cert, que un altre fitxatge que també es disputen entre Barça i Bayern és el colombià Luis Díaz, que per una banda depèn de la premsa que trieu. Hi ha qui diu que ja té un acord verbal amb el Bayern, també hi ha qui diu que amb el Barça doncs, sembla que ell mateix no hauria posat problemes i que per tant té tota la confiança si és que el Barça el vol acabar fitxant. Jo no sé com veieu l'adquisició d'aquest jugador.
Jo ho veig complicat pel Barça, perquè jo crec que, a part de la clàusula que té, si no recordo malament, sembla que són de 80 milions, i el Liverpool, amb el que li va passar la setmana passada de Diego Jota, sí, tampoc crec que estigui bé per a la borda de tenir jugadors. Com us deia abans, el fet de que el Bayern perdés per lesió al Muciala, que jo crec que estarà una temporada bona de baixa, ha de donar un cop a la taula, i el Bayern és suficientment potent econòmicament per fitxar a qui ell consideri. Serà el dia o serà el... Jo no descarto que el Nico Williams acabi el Bayern inclús aquesta mateixa temporada. Perquè, clar, si li han posat la clàusula de rescissió fins a 90 milions, jo paga 90 milions, o sigui, el Bayern que pagui 90 milions pel Nico o 80 per l'altre, jo crec que el Bayern apostarà més per un xaval de 22 anys que no per un de 27 o 28.
Ja.
I d'aquests tres, perquè ens hem deixat el Rashford, jo és el que realment fitaria pel Barça. Perquè jo estic convençut que aquest xaval vindria aquí amb la condició de poder arribar a ser suplent. Que després es guanyi la titularitat és una altra cosa. Però en principi acceptaria un rol de secundari.
Molt bé. Aquesta bola de vidre veig que està en ple funcionament, A veure què passa.
Jo penso com el company, no? És a dir, perquè crec que Rashford és l'home que més encaixa en el perfil Barça, perquè no pot pagar el Barça una clàusula tan elevada com la de Luis Díaz. El Barça necessita un jugador que pugui jugar d'extrem, que pugui jugar davanter, en aquest cas és Rashford, que pugui venir amb un rol semblant al de Ferran, és a dir, que vingui de menys a més i que després els minuts se'ls guanyi sobre la gespa, tenint en compte que Lewandowski té una edat, possiblement estiguem veient el seu últim any amb la samarreta blaugrana, i aleshores Rashford possiblement és el jugador que més encaixa aquí. I jo respecte a Nico Williams, el veig l'any que ve al Madrid. És a dir, a mi no m'extranyaria pas que aquest any es quedés a l'Atlètic, jugués la Champions amb l'equip on ha jugat durant tota la seva vida, i l'any que ve al Madrid, perquè jo crec que el Madrid haurà de plantejar-se el tema Vinícius i el tema Rodrigo, que jo crec que Rodrigo aquest any se'n va fora segur. Perquè si no, si l'he de veure a la Premier, jo el veuria al City segur. És a dir, és l'equip... És un jugador que encaixa en equips grans. I el Bayern, el problema del Bayern és... No m'acaba d'encaixar Nico Williams al Bayern, però el Bayern segur que ha de fitxar, perquè amb la terrible lesió que va patir Musiala l'altre dia, segur que ha de fitxar un extrem, perquè si no van bastant coixos.
Mm-hmm. Miqui, queda força?
Sí, em queda força. Jo crec que el Barça, doncs, feia una despesa molt innecessària. Crec que Nico Williams, ell sempre ha volgut quedar-se a l'Atlètic Club, i a partir d'aquí doncs, ha començat una pel·lícula, no? De tot plegat. Jo crec que Nico Williams continuarà a l'Atlètic Club i no sé, jo crec que és el típic jugador que segurament amb el temps es penedirà d'haver jugat amb el Barça, perquè hi ha casos, no?, de jugadors que tenen interès pels equips grans i moltes vegades han d'acabar marxant a l'estranger per poder tenir aquesta oportunitat, no?
No sé si ho heu
vist, amb salt.
Aquestes declaracions que feia Chesney respecte de la negativa de Nico Williams al Barça. Diu, si rebutja, si li dius que no al Barça, és que no ets prou valent. Això és el que interpretava Chesney respecte d'aquesta nova postura i aquest gir de guió que comentàvem sobre el possible fitxatge de Nico. Hi ha més novetats, clar, estem a les portes pràcticament de l'inici de moltes pretemporades dels equips de la Lliga. Tenim, per exemple, el cas de Pablo Torre, que sembla que se'n va al Mallorca. Us sembla un bon destí?
Bueno, sobretot el que necessita Pablo Torre és jugar, perquè l'hem vist a Primera Federació amb el Racing sent el millor jugador de la categoria d'una manera descarada, i des que va fitxar pel Barça no ha tingut els minuts que possiblement requeria la seva qualitat, no? Aleshores, una sessió a un Mallorca que l'any passat es va quedar a les portes d'entrar a competició europea, crec que és un tros de jugador. A més, tenen jugadors de qualitat com Darder, que poden fer una gran parella entre les mitja puntes del conjunt vermell, i aleshores jo veig un gran fitxatge, no? però el que sobretot necessita el jugador és jugar per poder demostrar la seva qualitat que el van portar a fitxar pel Barça.
Eduard.
Aviam, jo parteixo de la premissa que per mi el Torre té un lloc al Barça. No pot ser ara perquè s'ha de desfogar, és un xaval que és molt jove, però és un jugador que a mi personalment m'agrada molt. El fet de que vagi al Mallorca no em sembla el millor destí. No em sembla el millor destí. A veure com l'encaixa l'entrenador. Jo no sé, no estic segur ara si el Mallorca ha canviat d'entrenador. Però a Mallorca no oblidem que també és un equip que no controla molt pilota a mig del camp, sinó que són més guerreros. Aleshores, a veure quin encaix li dona perquè el xaval es pugui lluir. Però sense descartar que jo personalment el trobo un jugador molt bo i molt vàlid pel Barça. De fet, els partits que ha jugat aquest any, que han sigut pocs, sempre ha donat joc de qualitat, ha marcat gols. Vull dir, és un tio que a més no s'acollona, sinó que el xaval mira endavant i crea perill. Per tant, jo crec que si el cedeixen, jo el que vull és que torni al Barça.
Miqui, veus una sessió interessant o no et quadra?
Sí, jo crec que una sessió molt interessant, perquè quan en aquestes edats els jugadors, doncs el que han de fer és jugar, tenir un rol important en els equips, i moltes vegades, doncs, molts jugadors tenen por a baixar el Barça, no?, per una sessió que potser a nivell de maduresa, a nivell esportiu, a nivell de moltes coses, pot suposar un pas enrere, però jo almenys poden ser dos passos endavant de cara a la seva carrera esportiva, no? I tenint en compte ara mateix, doncs, la competència que hi ha al Barça, l'exigència també que tindrà aquest any a l'equip de Hansi Flick, doncs aquest any li anirà molt i molt bé per continuar la seva progressió.
Bé, doncs el mercat que continuarà traient noms, col·locant-los a un costat, a l'altre, i mentrestant a Eurocopa Femenina, que ja va començar, però jo he tingut una mica la sensació que ha quedat com aparcada, molt diluïda davant d'aquest Mundial de Clubs, però avui i a jornada juga la selecció espanyola davant de Bèlgica a partir de les 6 de la tarda, després del 5-0 0 que li va fer a Portugal. És una selecció, aquesta de la Montse Tomé, que està doncs, amb molta energia encara després de la temporada que han portat els equips i que veieu com una clara candidata a aconseguir el títol d'aquesta Eurocopa?
Jo la veig com la principal candidata per guanyar l'Eurocopa. Crec que té la millor plantilla, la més completa, i a més ara té Aitana, que és a dir, jo crec que en una estona serà titular, si no s'equivoquen pel que va deixar entreveure la jugadora que volia jugar allà, que ja estava per 90 minuts, i a més crec que està en un gran moment l'equip al complet. Vicky va fer un partidàs l'altre dia, Alexia va estar molt bé, Mariona, és un equip que té molta versatilitat, ara a més jugant amb una davantera que amb Esther, que també està en un gran moment, no jugant amb Fals, no, que a vegades això et perjudicava. Anglaterra encara no està al 100%, a més a la Nations League jo vaig estar al camp de l'Espanyol i no em va transmetre res. Jo crec que Espanya hauria de ser una catombe que no guanyés, perquè crec que és molt, molt favorita.
Mm-hmm. Quins altres serien els candidats? Quines altres eleccions, Raül? Seria
Anglaterra o França, no? És a dir, jo no veig Suècia, però és que Suècia no arriba... Rolfo no està encara al 100%. A mi Suècia tampoc em deixa dubtes. Jo veig... El primer grau veig Espanya, en un segon veig Anglaterra, França... I, no sé, Països Baixos, no l'acabo de veure tampoc.
No, Alemanya tampoc?
Jo és que jo no la veig en aquest grau de màxim nivell. A més, es va lesionar la capitana, si no m'equivoco. Aleshores, veurem. Però és que per guanyar Espanya has de fer un partit de 11 i que Espanya no estigui bé, perquè l'altre dia que no estava a Catacoll, l'altra sí. Portera encara no sabem qui és el nom, perquè és que no van xutar a porteria.
És basca, no, la portera?
Sí, Sullastres, no? Nanclares, i després Irene Paredes, que estava de baixa per la causa de la sanció.
Que ara s'incorpora
de...
per aquest segon partit de...
Exacte,
de
és que estava sense Aitana, estava sense Irene, estava sense Cata... i vas guanyar 5-0, i si haguessis pogut guanyar 8-0, perquè la superioritat al camp era abismal. Un equip que a la fase de grups de la Nations League a Portugal et va crear problemes. Aleshores, ostres, crec que a Espanya, quan arriba el moment de l'hora de la veritat, és quan puja el nivell, i aquest nivell és molt alt. Esperem que el pugui mantenir durant el torneig, perquè és el torneig que falta, no? És a dir, Mundial, han guanyat la Nations, ara només falta l'Eurocopa.
Eduard,
Sí, no, aviam, jo crec que està entre les tres clares favorites. Jo també inclouria, a part d'Espanya i d'Anglaterra, a mi m'agrada molt Noruega, també. Vull dir, jo la posaria com a candidata sorpresa. De fet, ja és la primera selecció que està classificada. Sí, el que passa és que no ens n'entarem pràcticament de res d'aquesta Eurocopa, perquè cap mitja de comunicació, com aquell que diu, no dona ni notícies, la qual cosa reafirma la vergonya que té la FIFA, la UEFA, amb el futbol femení, ja com va passar amb la final de la Champions del Barça, no?
Sí, sí, efectivament, Noruega està
classificada.
És una
falta de respecte. És una falta de respecte.
Sí, i poca sensibilitat. Noruega, que per cert està en el grup A, que ja ha aconseguit 6 punts de dues victòries. 3 té Suïssa, 3 té Finlàndia, i tanca aquest grup del fred a Islàndia amb 0 punts. Miqui?
Jo veig Espanya com una de les favorites, sens dubte. El que passa és que haurem de mirar a veure quin és el nivell amb el qual arriba després de la primera fase, i no sé, jo és que veig a Alemanya, Holanda com a favorites.
Doncs a veure si li donen una mica més de canxa als mitjans de comunicació, perquè efectivament, com apuntava l'Eduard i jo us comentava al principi de la tertúlia, la sensació és que s'havia esvaït una mica aquesta Eurocopa femenina en favor de totes les atencions que té el Mundial de Clubs. Precisament parlant del Mundial de Clubs, hem arribat a les semifinals, com qui no vol la cosa. Ja tenim el Madrid, que s'enfrontarà al PSG de Luis Enrique, i l'altra semifinal Chelsea-Fluminense. Havíem parlat la setmana passada que sobre els equips que podrien disputar la final d'aquesta competició i apostaven per equips europeus i efectivament, doncs, tot i que algun inesperat ha caigut pel camí, de fet, hi ha tres europeus per un sud-americà, l'equip de Brasil, el Fluminense, que serà l'únic que trencarà una mica aquesta dinàmica. Què us estan semblant aquestes semifinals?
Bueno, crec que ara arriba l'hora de la veritat, no? Ja amb els quarts de final crec que s'ha vist un augment de nivell de futbol. Dimecres possiblement veurem una final anticipada, no?, que és el Madrid-PSG. Crec que han sigut els millors equips d'aquest Mundialit de Clubs. Serà una semifinal possible una mica descafeinada, no?, perquè el PSG té dos jugadors expulsats, el Madrid té un, però crec que són els dos equips que al principi del torneig possiblement haguéssim dit que eren els principals favorits, no? Si al mes de juny diríem que el PSG possiblement era el favorit en un 70% i el Madrid un 30%, ara possiblement seria un 55-45, no? Crec que l'equip de Xavi Alonso ha millorat, sobretot amb Guler, que està sent possiblement un dels jugadors de descobriments, i amb Gonzalo, no? Que no sé què feia a Primera Federació, perquè és un jugador que té molta qualitat i té una cosa que es té o no es té, que és gol, no? I aleshores això els està donant molta vida. Després, per mi la decepció ha sigut el City, que crec que els està costant una altra vegada agafar aquest ritme vertigen que feia fa un parell de temporades, perquè té uns jugadors increïbles, a mi Phil Foden m'enamora, però jo crec que fins que no estigui Rodri al 100% no tornarem a veure aquest City que feia por a tothom. I per l'altra banda del quadre crec que és una mica això més descafeinat. El Chelsea a priori hauria de ser el favorit davant el Fluminense, però el Fluminense té jugadors veterans, té com Thiago Silva, que està fent un Mundial de Clubs increïble, i aleshores podrien donar la sorpresa totalment, i que per a mi és l'equip ja sorpresa d'aquesta primera estrena del Mundial de Clubs.
Eduard, què, les semifinals?
Les semifinals? Home, jo crec que són bastant equilibrades, perquè inclús la del Fluminense amb el Chelsea, els equips americans són una mica complicats, vull dir, perquè no saps mai per on et sortiran. Si els surt un partit rodó, et poden guanyar perfectament. Jo, d'altra manera, crec que és favorit el Chelsea. I amb l'altra semifinal, bueno, tot dependrà de veure com Luis Enrique reestructura la seva defensa, perquè els han deixat en quadro. I a mi el que més por em fa d'aquesta semifinal és l'àrbitre, vull dir, és l'amic del Madrid, és el Marciniak. No oblidem el penal aquell del Julián Álvarez a la Champions, vull dir. I si no recordo malament, també és l'àrbit de l'Inter-Barça, vull dir que això te porta la samarreta blanca, vull dir, em fa por més l'àrbitre que una altra cosa. Ara, jo per mi, si hagués de triar, evidentment, PSG-Chelsea.
La final.
Jo per mi sí. A més, el Luis Enrique és un dels nostres. Per tant...
No, i visualitza una tanda de penals. O sigui que...
No. Estarà mirant sota lupa.
No. Mare meva. I la teva aposta quina és, Miqui?
Jo crec que el guanyador del Madrid-PSG per mi serà el 80 o el 90% el campió del Mundial, sens dubte. Perquè s'enfronta doncs un equip en constant evolució com és el Madrid ara amb l'arribada de Xavi Alonso i que està servint o li està servint aquest Mundialet pel que serà l'inici d'aquest nou projecte, i per altra banda el PSG doncs és el campió d'Europa, ha aconseguit tots els títols al seu abast, i si algú pot vèncer el Madrid és el PSG.
Doncs aquesta serà la segona opció de les finals anticipades, perquè efectivament la del Bayern amb el PSG també la podíem haver considerat una final anticipada per l'evolució del Bayern en aquesta competició. I encara parlant del Mundial de Clubs, què us han semblat les crítiques de Javier Tebas contra aquesta competició de clubs i contra la FIFA?
Mira, el seu comentari està bé, però la persona no. És a dir, si qualsevol de nosaltres haguéssim dit aquest comentari, estaríem totalment d'acord. Però és que Javier Tebas és la persona que menys pot criticar qualsevol altra cosa, perquè ell ha fet el mateix o ha intentat fer el mateix, que és intentar posar els partits més que més atraiguen a les persones als Estats Units. Va intentar portar un Barça-Girona, va intentar portar un Madrid-Atleti, va intentar portar altres partits. Aleshores, ell, a nivell de calés, els ha volgut fer intentar traicionar els aficionats. Què passa amb el Mundial de Clubs? Que aquí els clubs que van guanyen una barbaritat de pasta i que per ells és una oportunitat única de poder salvar la temporada. Per exemple, els equips que ja estan a semifinals ja tenen més de 80 quilos, és a dir, ja han pogut pagar un, dos, tres o quatre fitxatges o gairebé salvar una temporada. Aleshores, crec que és un projecte que al final s'acabaran fent i s'anirà fent important gràcies a que els equips aniran pels diners, és a dir, si no arribes a posar aquesta barbaritat de diners, seria un torneig que al final tindria la seva data de caducitat, perquè és una barbaritat a nivell del desgast físic que suposa pels futbolistes, però si tu aquest desgast físic el poses aquesta barbaritat econòmica que paga Aràbia Saudita, doncs al final és difícil dir que no.
L'altre, a propòsit dels diners, dels guanys per aquests clubs, l'altre dia l'Eduard feia un comentari que parlava de la situació del Barça. El Barça no juga aquesta competició, però en canvi farà una gira que li suposarà més o menys aquesta quantia, no, Eduard?
Bueno, no, a veure, es parlava última hora de 25 milions d'euros ampliable fins a 40, perquè estan pendents d'un quart amistós per Corea, Japó, etc. Aviam, independentment d'això, jo crec que els equips que estan jugant al Mundialet arribaran molt cremats a el que és els primers mesos de la temporada. Mm. Independentment de que comencin més tard o no, com el Madrid sembla ser que la primera jornada ja li ajornaran. La qual cosa és correcte. I a més a més hi hem de donar, perquè és que si no, o sigui, la patronal ja s'ha manifestat dient que els jugadors han de tenir 30 dies de vacances, més la preparació, una cosa i l'altra. Però la majoria d'aquests equips el que no poden fer és una temporada que va començar totes les lligues a mitjans d'agost i que això acabarà a mitjans de juliol. Són 11 mesos de temporada. Quants partits hauran jugat aquesta gent, comptant seleccions i demés? Jo calculo que haurem jugat al voltant dels 80 partits. I això, tard o d'hora, això ho acabaran pagant per la preparació física. Jo veig que hi haurà prou lesions al començament de la temporada perquè és que els jugadors estan cremats.
Sí, sí. Molt ràpidament, Miqui, segons, 20 segons.
Doncs mira, els equips hauran de gastar-se aquests calés per fitxar jugadors per el tema lesions, i Tebas, avui ja tinc una veu semblant a la d'ell, doncs jo crec que no està gaire d'acord, perquè ell no treu una...
No és el seu invent.
Correcte.
Molt bé.
Correcte.
Perfecte. Doncs Eduard, Raül, Miqui, moltíssimes gràcies, que tingueu unes bones vacances, un bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, bones vacances a tothom.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.